Les escoles públiques podran deixar de fer classes als pics de calor. Aquesta és la mesura estrella que el conseller d'Educació, González Cambray, ha previst de cara a les onades de calor que cada any són més habituals quan arriba l'estiu. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Tot i que l'any passat encara, amb la ressaca de la pandèmia, algunes escoles ja van viure moments complicats.
Sí, el curs passat va ser horrorós, especialment al mes de juny. Va haver-hi una aula amb la qual es va batre tot un rècord històric, també inimaginable, de 48 graus. Recordem que la normativa en interiors estableix que no poden superar 27 graus interiors, però les aules van superar aquesta temperatura pràcticament totes amb escreix, a banda d'aquest fet potser molt puntual dels 48 graus que van denunciar forces sindicals. Sí que la gran majoria de les aules de Catalunya les temperatures van superar els 30-35 graus a l'estiu passat, al mes de juny. El temps ja és molt calorós, a Lleida, per exemple, estem arribant ja als 30 graus, i per tant, doncs, la situació s'està tornant a repetir amb la preocupació de que pugui haver-hi pics encara molt més importants de cara a les pròximes setmanes quan el curs acabe per Sant Joan. Aquestes mesures de la Conselleria d'Educació, com tu molt bé has explicat, se pot suspendre classes i també incorporarà en aquest cas a 100 centres educatius, que encara no ha detallat a quins la Conselleria, podria haver-hi la climatització. Però, és clar, a Catalunya hi ha entre escoles i instituts més de 2.500. Per tant, la situació és molt inferior davant de la demanda actual. Avui a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra hem estat, doncs, amb un dels col·legis, al centre de Lleida, de la zona alta. Ha parlat Anna Maria, que és una mare d'una nena de 10 anys, i ha mostrat, doncs, la seva preocupació pels efectes de la calor que ja està acusant la seva filla.
Sí, estamos preocupadas porque, claro, de cara al verano, ellos lo pasan mal y, bueno, vuelven a casa muy sofocadas. Pues yo creo que el aprendizaje también merma en este sentido porque la calor no les ayuda y no tienen un ambiente donde ellos puedan estar cómodas.
La mare ha explicat que és la que està fent perquè la seva filla pugui mitigar la calor i reconeix que hi ha un descens del seu rendiment escolar.
Pues mira, trae más agua, es verdad, pero es lo que ella dice, por ejemplo, cuando entran a los lavabos no pueden tomar agua de la hicheta. O sea, tenemos que tratar en ese sentido de ver, a ver, que vengan un poco más con ropa más ligera para poder aguantar un poco la calor. Al estar sofocadas, tienen calor, tienen más sueño y claro, de alguna manera el rendimiento es mínimo.
Jo crec, Montse, que és una preocupació absolutament legítima. No?
Tots
sabem que els canvis de temps afecten el comportament de les persones. La calor és un d'ells, especialment la calor extrema, i més quan estem parlant de nens i nenes, doncs, de primària o de secundària. I què diuen, doncs, els professors i professores? Doncs no estan d'acord com està actuant la Conselleria d'Educació. Rosa Aguilar és contundent. Considera que hores d'ara aquesta campanya del conseller de suspendre classes si hi ha molta calor i dels 100 centres que tindran una climatització, són mesures insuficients, especialment després del precedent de l'any passat.
El que arriba ara arriba tard, malament, i segueix sent una altra campanya de màrqueting d'aquest conseller. Nosaltres no som, els docents no som mainaderes, no som professionals per guardar canalla.
Doncs és l'acusació que fa Rosa Aguilar des del sindicat Ustec Estec aquí als micròfons de la cadena COPE. I també la Federació d'Instal·ladors de Gremis de Catalunya alerta que les aules de Catalunya no compleixen la normativa actual sobre la calor. S'ha de garantir una renovació de 45 metres quadrats d'aire per persona. Amb les escoles bressols pujaria a les 72. A l'informatiu migdia hi ha estat a Raül Rodríguez, director general de FEGISAT, que diu que els ventiladors no són cap solució.
Bueno, això no serveix per res. O sigui, el que cal garantir és una renovació de l'aire. De fet, el reglament actual marca, doncs, aproximadament que cada aula l'aire s'hauria de renovar unes 5 vegades a l'hora. No? Per tant, el fet de posar ventiladors i posar qualsevol element que l'únic que fa és recircular l'aire, doncs això, en depèn quines situacions, doncs pot afavorir encara més el contagi de malalties infeccioses.
Clar. La Federació d'Instal·lacions de Gremis de Catalunya demana incorporar sensors que milloren la eficiència energètica i també la renovació de l'aire. Recordem que el curs passat va haver-hi una autèntica bogeria per a comprar ventiladors individuals, que anien a un preu entre 7 als 15 euros, que també doncs, hi havia una bogeria en aquesta casa per un consum d'aigua que a vegades se podia limitar a causa del depòsit i que va haver-hi doncs, casos puntuals de marejos i de vòmits per elevades temperatures. Fins i tot moltes classes van sortir de l'aula i es van derivar a parcs naturals, sempre i quan això evidentment es pogués fer, cosa que no es pot fer a totes les ciutats catalanes, perquè aquesta calor també afecta i molt el que seria la salut dels estudiants, Montse.
Avui parlem amb Mònica Ubal, que és biòloga i doctora en epidemiologia en el camp de la salut pública i ambiental a l'Institut de Salut Global. Doctora Ubal, de què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Escolti'm, s'apropa una onada de calor, diuen aquest estiu, un mes. Com ens afecta això en el nostre cos?
Bé, bueno, la calor ens afecta en general, en molts sentits. Una altra cosa és com ens afecta, no? Una calor que cada vegada és més extrema, diguéssim, i amb més dies amb temperatures per sobre, no?, del que seria el confort tèrmic i que cada vegada venen abans, no? Aleshores, bueno, hi ha afectacions que van doncs, des del propi sistema circulatori, el propi sistema neurològic, el desenvolupament i el deteriorament cognitiu. Bueno, hi ha qüestions també de comportament, no? Augmenten la nostra irritabilitat i, no? I malestar i també pot tenir a veure fins i tot amb algunes infeccions bacterianes, no? Perquè la calor facilita, no?, la proliferació de bacteris que tenen a veure amb algunes infeccions i, per tant, bueno, doncs serien condicions que també afectarien això. I, d'altra banda, doncs, temes en qüestió de descansar amb la qualitat de la son, no? I, per tant, seria com un cercle viciós que aniria d'alguna manera deteriorant la nostra salut a l'estar exposats a aquestes temperatures cada vegada que venen abans, més altes, més extremes
Cert.
I més intenses.
I com afecta més als joves, a la gent més gran? Ja sabem que la gent gran és qüestió d'anar hidratant-se i controlar-ho molt, però a la gent jove, i a més, si estan estudiant, això esgota més encara, no?, si cal?
Bueno, sí, està clar. Sempre, quan, en salut pública, sempre, bueno, sempre el benestar, no?, i la salut de major part de la població. Quan parlem de poblacions vulnerables, i en aquest cas parlem, com bé dius, no?, de persones grans i de la infància, no?, i les persones més joves, són aquells col·lectius en els que, bueno, si fem polítiques, no?, hi ha mesures i prevenció per protegir la salut d'aquestes poblacions, estarem cobrint, no?, també a la resta, no? I certament, si parlem d'infància, en temes d'exposició a calor extrema o a aquestes onades de calor, doncs els afecta d'una manera encara més severa, no? Pel fet que, bueno, els nens i les nenes hem de pensar que no són adults petits, sinó que són, no, organismes, no, persones que s'estan desenvolupant i en quant a la calor, per exemple, tenen sistemes de defensa contra la calor diferent a les persones adultes, no? Els hi costa més arribar a termorregular, tenen més aigua al cos, el seu cos s'escalfa abans que el d'una persona adulta i, per tant, bueno, davant d'aquestes temperatures extremes, com dèiem abans, i cada vegada més freqüents, doncs, bueno, el seu metabolisme està exposat de manera de més risc, no?, aquestes qüestions de salut que dèiem abans.
Senyora Ubalde, als espais interiors, la normativa crec que no permet una temperatura superior a 27 graus, no?
Seria la temperatura de confort en espais interiors, sí, amb una activitat física, que també això depèn de l'activitat que es realitza, no? Pues que no sigui excessivament vigorosa, no? Una activitat física més o menys moderada i que generi massa calor, i amb unes també prendes de roba, no?, que siguin adequades també a la climatologia.
Abans parlàvem de que el conseller d'Educació, el senyor González Cambray, ha previst que de cara a les onades de calor està d'acord en suspendre les classes. Està d'acord vostè amb aquesta, bueno, amb aquesta idea, amb aquesta mesura?
En suspendre les classes en bueno,
en cas d'episodis de calor extrema, sí.
Bueno, a veure, quan tenim una situació extrema, no, i no prevista, no, pues és bueno, entenc que es, no, que es puguin prendre mesures contundents i puntuals, no, com seria la situació, és com quan neva, no, en un lloc on no estem preparats per una nevada, doncs que hi hagi una situació extrema de, pues, per exemple, suspendre classes. En el cas d'aquesta exposició a la calor ja són molts anys, no? I les previsions, no? En quant a aquest canvi climàtic que estem veient, que cada vegada estem més exposats, que les escoles no estan preparades perquè no van estar edificades, moltes d'elles, no? Mm-hmm. Davant de l'època dels 60,
sí.
per una climatologia com la que estem afrontant. I penso que ja era hora, no? Ja fa temps de passar d'aquesta acció més reactiva a una acció més planificada i amb, realment amb canvis estructurals i que realment facilitin, no? I facin que els entorns interiors de les escoles realment estiguin protegint uh-huh. d'aquestes temperatures als nens i nenes i també els professors, que són persones adultes que hi treballen, no? I que els hi afecta... Bueno, com deia, en qüestions físiques, però no hem parlat, bueno, no ha sortit el tema del desenvolupament cognitiu, no? En els nens i nenes, o sigui, tenir aquestes temperatures extremes per sobre de 30 graus i que ja està passant cada vegada abans a les escoles, a les classes, ja s'ha vist, hi ha molts estudis que s'ha vist que els afecta el procés cognitiu en quant a reducció de l'atenció, de la capacitat de concentració, la velocitat de resposta, i això afecta el procés d'aprenentatge pròpiament, no? Llavors, quan abans comenci la calor, de fet hi ha un estudi, crec que ha fet en escoles d'Estats Units, que va veure que per cada grau, no?, que un any escolar era més calorós, el rendiment escolar dels nens i nenes baixava un 1%.
Així és, així és.
No? Per tant, hi ha una correlació que de vegades tenim més estudis i també hem començat a veure en algun estudi petit que hem fet des d'IES Global amb un projecte, no?, que va transformar escoles com a pilot per fer la resiliència al canvi climàtic, que fins i tot la percepció, no?, de disconfort tèrmic dels professors i professores hem vist que té una petita correlació amb els nivells d'atenció dels nens i nenes. No? Per tant, hi ha tota una sèrie d'impactes que tenen a veure amb la salut física, però també la salut cognitiva i mental, no?
Jo me'n recordo, senyora Ubalde, que a la meva època del col·le, que tampoc sóc tan gran, sóc del 69, me'n recordo que per refrescar l'aula el professor Don Bernardo ens deia: agafin una galleda d'aigua i comencin a tirar-la, tipus com als pobles, saps allò d'anar llançant l'aigua al terra. Sí. Aquest no seria el cas del que hauríem de fer avui en dia, no? Però quins consells ens donaria? N'hi ha prou amb uns ventiladors, que és una mesura que ha posat la Conselleria d'Educació? Perquè, clar, estem parlant de comprar ventiladors i posar en marxa mesures per a 100 escoles quan a Catalunya n'hi ha 2.500. Quins serien els consells per reduir aquest impacte de la calor?
Bé, jo vaig lligat a una pregunta que m'has fet abans, no? Jo parlaria de planificació més que reacció. Evidentment, si ara ja ve la calor, ja la tenim aquí, tenim aules ja que estan arribant als 30 graus, alguna cosa ràpida hem de fer perquè els nens i nenes, pues, d'aquí a que acabi el curs i els seus profes, doncs no es fregeixin, no? I, bueno, està bé posar ventiladors, però ha de ser una planificació prèvia que ja la veníem venir, ja la veiem venir, en quant a millor aïllament dels edificis, millor ventilació natural, ventilació creuada, aquesta ventilació mecànica està bé, sobretot que sigui sostenible, no podem tirar d'aires acondicionats perquè contribuïm a l'escalfament global a fora de les escoles. Hidratació, però bueno, això són mesures també generals, hidratació activa i contínuament recordar els nens i nenes que han de beure, perquè no se n'adonen, és com la gent gran, no? Que
no tenen consciència.
Que han de beure, no tenen aquesta consciència, en aquesta percepció. Canviar els espais de treball, doncs, cap a llocs menys insolats, potser adaptar també l'horari, no?, a treballar només a les hores de menys calor, però sobretot transformar els entorns de les escoles, o sigui, els patis necessiten més verd, que aïlli, no?, també la part interior, necessiten menys asfalt, és a dir, més substrat permeable, que retingui la humitat, que retingui la poca pluja que cada vegada anem tenint, que sigui, no?, autosostenible i que d'alguna manera generi un ambient de més frescor que ajudi també, no?, a climatitzar l'interior i no pensar en tirar només a mesures puntuals i extremes en moments donats, no?, sinó generar una cosa sostenible i que ens doni un confort tèrmic. I no parlem només de temperatura, només estem parlant de temperatura, però vull també introduir el tema de la humitat, no? Estem també en un clima mediterrani en què la humitat contribueix a aquest disconfort tèrmic i hi ha situacions de disconfort tèrmic que té a veure aquestes dues variables en les que realment es necessiten mesures ja en previsió i en prevenció de la salut pel que ja sabem que ve, no?
Efectivament. Doncs hem de posar-nos les piles perquè ja portem uns anys amb aquesta calor i s'han de canviar moltíssimes coses. Comencem per no talar arbres, que tenir arbres és superimportant, per la contaminació i per moltes coses més, i intentar doncs, tenir unes escoles com cal perquè els nens i els professors doncs, puguin estudiar d'una manera tranquil·la, perquè és horrorós treballar a certes temperatures, estudiar, ja ni t'explico. Mònica Ubaldi, biòloga i doctora en epidemiologia en el camp de la salut pública i ambiental de l'IES Global. Gràcies per haver estat amb nosaltres i res, un bànol al bolso o on calgui i a ventilar-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse, a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.